Soc el Nando de Can Jubany, cuiner, cuiner de Can Jubany, del Pur, de l'Impur, del Petit Comitè i d'alguns altres. I bueno, era per recordar una mica el pas que vam fer a Catalunya Ràdio. Us dono les gràcies per deixar-me ser part d'aquest gran equip, d'aquesta gran família que és Catalunya Ràdio. M'ho vaig passar superbé, tant els de matins amb el Toni Bassas, que la veritat és que la liàvem moltíssim. Anàvem a veure productes, a conèixer productors, que estaven perduts i amb una unitat mòbil que no sabia ni com anava, que la veritat és que ens vam fer molt amics amb quasi bé tots, perquè les liades que fotíem eren molt important. Fins a última hora no sabíem si connectaríem, no connectaríem. Sempre em pensava doncs, que em fotaria fora, que em faríem plegar perquè no deia prou altres coses interessants o els havia fet passar malament, i al final, mira, vam aguantar, em sembla, 2 o 3 anys i m'ho vaig passar super, i la veritat és que va ser doncs, una experiència molt, molt i molt maca, i la gent que vaig conèixer. I després a la tarda, doncs, amb la Tatiana Sesquella primer i després amb el Xavi Rossinyol, fèiem un programa increïble, ens reiem, ens ho passàvem teta, la gent ho transmetia d'aquesta, ho transmetíem això, que ens ho passàvem superbé. La gent em deia, Nando, jo crec que amb el Feixedes i el Xirogueres hauríeu de pagar per poder fer aquest programa, perquè amb el bé que us ho passeu quasi bé hauríeu de... no us hauríem de donar un duro. I la veritat és que sí, ens ho passàvem super. Jo crec que era molt xulo portar aquells productors tan increïbles, parlar d'un producte, fer, si va ser possible, posar una mica més de sala amb aquest gran cultura que tenim de cuina catalana, conèixer més aquests grans productes que tenim a Catalunya i aquests grans productors, i si va servir d'algú i a la gent els hi va agradar, doncs per mi va ser un plaer. Moltes gràcies i endavant, que queden molts anys per anar tirant endavant i anar fent el país més bo i més gran. Adeu!
La melmelada és per això que hem enviat el Nando Jubany al Museu de la Confitura de Torrent, al Baix Empordà, l'únic que hi ha a Catalunya dedicat a aquest producte i que es va inaugurar fa 2 anys. I a l'estudi també la doctora Castells. Doctora, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
I bon dia, Nando. Excel·lent. Nando? Em diuen que va per satèl·lit, però deu ser un satèl·lit que està una mica despistat també, no? Bé, ja apareixerà. Doctora, l'altre dia, mira, aprofitant que tenim ara aquest impàs, l'altre dia ens vam deixar d'explicar què fa una farmacèutica com vostè parlant d'alimentació, o en general, vaja, els farmacèutics, en el sentit que vostès, per exemple, tenen una pàgina web, Farmacèutic Online, on expliquen algunes d'aquestes coses que vostè ara està explicant per la ràdio, no?
Què fem els farmacèutics parlant d'alimentació? Pues, molta cosa, moltíssima. La prevenció de la malaltia i la promoció de la salut passa per l'alimentació. O sigui, aquest és un aspecte, el farmacèutic viu en el món de la salut. Sí, la salut l'hem d'aconseguir d'alguna manera, la logrem a través de l'alimentació. Després tenim les malalties. Quan hi ha una malaltia, també, té moltes vegades, totes les malalties cròniques tenen relació amb l'alimentació. I per previndre-les o per tractar-les, també influeix l'alimentació.
Totes les malalties cròniques tenen a veure amb l'alimentació?
Està parlant de diabetis, d'obesitat, d'hipercolesterolèmia, de malalties cardiovasculars, d'hipertensió. Tenen una relació amb l'alimentació, totes. Totes, diria quasi totes, potser estic exagerant, i són quasi totes.
Perquè les va provocar una mala alimentació i les pot curar o les pot pal·liar una bona alimentació?
Efectivament. Tenen, entre altres causes, tenen l'estil de vida, és el que més influeix. Parlem a vegades d'alimentació i estem parlant d'un sentit més ampli, estil de vida. Mm-hmm. Alimentació, exercici físic, ja l'hàbit tabàquic. Tot això forma part del que pot portar-nos a tenir una bona salut o una salut dolenta.
Bueno, fins aquí, però, d'això també se'n poden ocupar els metges, no?
També, és que també se n'ocupen. És que la nutrició és multidisciplinar, o sigui, hi participem moltíssims. Cada un des d'una branca més dedicada als aliments, més dedicada a la relació amb els aliments i la salut, dedicat a molt. És molt ampli, és amplíssim, és un món.
Sobre la melmelada, hi ha alguna prevenció o no, doctora?
No, per ara no. Ninguna.
Cap prevenció per la melmelada. Sento de fons soroll de plats. Nando,
Què tal?
On eres?
Ja he arribat. Amb... No, com t'eres? Jo us escoltava, però no arribava a la meva veu.
Abans de res, que et digui que ahir va sortir per la tele, que et van veure, el Caçadors de Bolets.
Ja està bé, ho vam gravar-ho. Eren uns amics meus, són els que ens porten bolets sempre a casa, i van demanar una col·laboració i perfecte. Tu no et sap pas greu, no?
No, amb el contrari. Jo tot el que sigui que els meus amics prosperin, estic molt content, home.
Mm. Molt bé, perfecte.
Nando,
bueno,
què m'expliques?
Si et sembla, comencem. Molt bé, estem aquí al Museu de la Marmelada, o de la Confitura, perquè això ja, diu, estic al costat de la Georgina Regàs, que és l'emprenedora, que és una noia, perquè em va dient, encara m'ha apuntat aquí, no em tractis de vostè, de tu, però només té 74 anys, és bueno, la segona joventut, però m'ho ha tatxat 3 vegades, de vostè no. I bueno, doncs, fa 2 anys que està en aquest museu, és que bueno, és un espai que valdria la pena veure'l, perquè ara nosaltres és un espai on hi ha una botigueta que ven marmelades, això està a Torrent, com tu has dit,
sí.
Que és un poblet a costat de Pals, molt petitet, no? I després aquí tenen una petita cuina, que per això se sent aquest soroll, perquè estan preparant una gelea per anar... una gelea d'all, curiosament, una gelea que és molt raro, no? Perquè, a veure, ara ell ens ho explicarà. I el que una mica estem aquí perquè doncs ara hi ha el codony, hi han moltes peces de fruita de que arribem a casa, volem fer marmelades i tot ho confonem. No sabem com guardar-les, com fer-les bullir, si les fem bullir. I ara la Georgina jo crec que ens ho explicarà tot això. Bon dia, Georgina.
Hola, bon dia, com estàs? Bé. Bueno, no sé què voleu que us expliqui, però
jo,
suposo...
Jo, Georgina, començaria explicant una mica una cosa tan especial com la gelea d'all. Ah. Explica'ns una mica la gelea d'all, com la fas.
Sí, aquesta gelea que ja fa molt temps que la fem, però ara estem fent una diguéssim, una producció massiva perquè hi ha la fira de Cornellà de Terra el dissabte i diumenge que ve i ens han encarregat tota una sèrie de pots per allà. Llavors, és una gelea relativament senzilla perquè només s'han d'agafar els alls, es posen en el forn...
Un segon, direm bé la recepta perquè si algú li ve de gust de fer-la, digue'ns ben bé la recepta.
Són 8 cabesses d'all que es posen embolicades en paper de plata es posen al forn i s'hi deixen com uns 10 o 15 minuts fins que estan una mica tous. Després, mentre això està al forn, fem una aigua. Per un litre d'aigua posem 2 pomes amb pell i només rentades, però amb la pell i el cor tot a dintre, i 2 llimones també partides en 4 o 5 trossos i que vagin bullint com un quart d'hora. Llavors aquesta aigua la colem ben colada, la passem per un drap i després ja els alls estaran.
Un segon, aquesta preparació és el que ens explicava fa un moment abans d'entrar en directe, que quan parlem d'una gelea, que ara explicarem una mica què és confitura, què és gelea i què és marmelada...
Això t'anava dient, Andú, gelea... hem de començar pel principi, tu, que hem dit, vindrem a parlar de la marmelada, i el primer que m'expliques és la gelea de les 8 cabesses d'all.
Bueno, quan he vingut aquí, has de tenir en compte que està entusiasmada, com que és molt jove aquesta dona, està entusiasmada perquè, bueno, un nostre amic, en Pere Castells, que està en un projecte a l'ICI, està amb el Bulli, que és un químic, doncs li ha ensenyat, després de no sé quants anys de fer marmelades, ara li ha donat un refractòmetre, li ha fet comprar un refractòmetre, que el refractòmetre és un aparell que vigila el sucre que porta doncs les confitures o les fruites, i després pots fer sempre, doncs, clar, nosaltres sempre diem, doncs, 600 grams de sucre per un quilo de fruita, no? Però clar, si la fruita és més madura, s'hi hauria de posar menys sucre. I ara, amb aquest aparell, està com boja. Diu, ara estic amb la gelea, és com boja.
Ja entenc,
i bueno, doncs, exacte. I per això, doncs, parlarem una mica també de les gelees. I les gelees el que sempre seria és partiríem sempre d'una aigua. És a dir, seria una infusió amb aigua i després hem de tenir, perquè pugui quallar, sempre hem de tenir sempre una gelea, sempre hem de tenir sucre, pectina i acidesa i llimona representa, no? Després, aquest preparat que us ha dit d'un litro, 2 pomes només tallades a trossets i 2 llimones per un litro d'aigua, això que ens portarà? Ens portarà que puguem fer d'aquí totes les pectines, totes les gelees i pectines que vulguem fer, no?
Escolta, explica'm-ho de la marmelada, que això hem vingut, tu.
Va, Escolta'm, seguim amb la marmelada. Si et sembla més de la... Bueno, sí que... digue'ns una marmelada.
Una marmelada?
Doncs, comencem amb la de codony.
La de codony, que ara és l'època dels codonys, i a més aquesta permet fer de tot. Permet fer una marmelada, permet fer una jalei, permet fer el codonyat, que és un pa de fruita, de fet. I llavors és purament bullir els codonys, després pelar-los un cop bullits, perquè si no costen molt de pelar, llavors agafar només la polpa i afegir-hi sucre i afegir-hi una llimona per quilo de codony, deixar-ho bullir, omplir els pots, tapar-los, capgirar-los i ja està, i esperar que es refredi i ens ho podem menjar.
Un moment. Això, un dels problemes més grans que jo crec que tenim a casa, jo com a cuiner no em quedava clar fins que ara que m'ho ha explicat ella, és quan fem marmelades o confitures, o com en diguem, perquè això serà la marmelada i la confitura, la diferència la tindrem...
Amb la manera de fer-la, només, sí, depèn de com es fa, si es fa un aigua amb sucre, que un xarop, i llavors hi tirem la fruita més o menys sencera, o que fem la fruita macerada amb sucre i a partir d'aquí fem la marmelada. O sigui que...
Però de cap manera no vol dir que la confitura, com a vegades pensem la gent ignorants, és que la confitura sigui més dolça que la marmelada. No, no és veritat,
no,
això. Tu diferenciaries com els anglesos, m'has explicat. Com ho diferenciaries tu? O què diries que és confitura i què diries que és marmelada?
No, jo penso que els anglesos, com moltes altres coses que s'han inventat, ho saben, ho veuen molt clar. O sigui, tots els cítrics són marmelades i totes les altres fruites són confitures, i això la gent ho entén més bé, perquè jo em faig uns tips d'explicar el que és confitura o que és marmelada, que no vol dir que una sigui més dolça que l'altra, sinó és purament una manera de fer-ho. Una la trobes més passada i l'altra trobes els trossos més grans. Però després cada un fa el que vol, perquè si tu t'agrada més passada, doncs la passes encara que facis una marmelada. O sigui que és bastant confús.
Nando, quines característiques ha de tenir una bona marmelada?
Unes característiques, primera, que sigui brillant, que no hi hagi restes d'aigua. Això ens determinarà si és un color tèrbol, si no ens ha quedat brillant, és que no l'hem feta bé. Amb això sabrem si ens ha quedat bé o malament, no?
Uh-huh.
Però després, el tema aquest que jo anava a resoldre, que és un dels temes que tenim quan fem confitures a casa, que després l'havíem de posar en pots, posar-les a bullir al Vall Maria, que bullissin, esterilitzar-les, perquè el que fem és esterilitzar-les perquè se'ns puguin guardar. Ara, des de fa poc temps, doncs hem descobert que quan tu has fet la marmelada del que sigui, amb calent, poses els pots sí que han de ser molt nets i molt eixuts, els poses al costadet d'on has fet això, i ben calent, procurant no et cremis, posa les confitures a dins el pot. M'explicava doncs, la Georgina, que l'has d'omplir ben omplert, quasi ben omplert del tot, i amb calent tapar-la amb el tap, i el gires, li dones la volta. Després, al girar la volta, el que fas és que, com que encara està calent, l'aire, això és químicament, el que fas és que ho esterilitzes, fas un esterilitzat més, diguem-ne...
Fas el buit. Ja en tens prou, ja dura, és com si l'haguessis esterilitzat, o sigui, queda esterilitzat.
I quant temps es pot guardar?
Això es pot guardar ben bé, no sé, 2 anys segur. Nosaltres donem normalment la caducitat màxima 2 anys, però l'altre dia en una classe una senyora em va dir, diu, jo tinc una confitura de fa 10 anys, diu, i l'altre dia la vaig obrir i em va sortir molt bona, o sigui que, però bueno, yeah. No, això ja és una mica exagerat. El que passa que són unes confitures que un cop obertes s'han de guardar a la nevera perquè no porten colorants ni additius ni conservants. I, a més, jo sempre aconsello no fer pots massa grans perquè amb el temps van perdent sabor. O sigui, no es fan molt bé, però és com la fruita. Si la fruita la tens 2 mesos a la nevera, al final no saps si menges una pera o una poma. I amb la confitura passa exactament igual. Ja.
Nando, deixa'm que li pregunti la doctora Castells immediatament sobre efectes de la marmelada en la nostra dieta.
A veure, la marmelada, el principal component és el sucre. El sucre i la fruita, el que passa que la fruita ja no té les propietats que té la fruita fresca. O sigui, quan s'estan prenent marmelada no tenen que pensar que estan prenent fruita. Estan prenent sucre, amb molt sabor i sabrosíssima, però no fruita.
Molt bé.
Sí, té una cosa molt bona, que habitualment la gent que pren marmelada per esmorzar és que se sent esmorzar, que és el que no fem habitualment. Habitualment
sí.
Sortim en un got de llet i encara... Llavors, si prenen marmelada, senyal de que estan prenent una torrada, que estan prenent un làctic, i ojalà prenguessin també una peça de fruita.
Uh-huh.
I també la marmelada es consumeix en molt poca quantitat, o sigui, no té problema d'accés, a no ser que sigui una persona que tingui una patologia doncs, de diabetis o alguna altra.
Que llavors no n'hauria de prendre?
O tindria que anar a buscar les alternatives de les melmelades canyant sense sucre, que tenen que anar amb molta cura al jazir l'etiqueta, perquè hi ha melmelades sense sucre, que és veritat que no tenen sucre, i hi ha melmelades sense sucre que tenen sucre.
I com ho saps?
Llegint l'etiqueta. El consumidor té que acostumar-se a llegir l'etiqueta dels aliments que compren.
Per tant, ja veig que estem avui davant d'un producte, des d'aquest punt de vista, poc conflictiu.
Si no en prenen massa, no.
No en prenen massa. Continua. Nando.
Escolta'm, guaita, aquí una de les coses més rares és que ara parlava amb ella, perquè jo li dic, i aquí quines marmelades vens, o que el públic a què s'interessa? Et compren les de préssec, les normals? Diu, mira, només em fa 96, per ser exactes, i em fa de tan diverses com de rossinyols, una confitura de rossinyols, jo no l'he feta mai a la vida. Em fa de pebrot vermell, em fa de peres amb aroma de pastilles joanoles, em fa de samfaina, em fa de totes les flors que pot haver de saúc, flor d'usoquer, em fa de totes menes. És curiós perquè ella totes les fa amb una M petita i un número, i totes tenen un número. I l'all té el número 3, M3. Diu, això és un nom d'autopista. No és un nom d'autopista. I després, curiosament, totes les que li venen més, ara, perquè, clar, amb això de tant parlar de cuina, la gent es queda totes les estranyes, i molt els chutneys, que jo ara també m'agradaria, hem vingut a parlar de marmelades, però parlem de totes les marmelades, perquè hi hauria la gelea, la confitura, la marmelada, la pectina, i després hi podria haver els chutneys, que ara tothom parla, vas a un restaurant i et donen...
No sé pas què és això, Nando.
Ara, parlem del chutney. El chutney, normalment, ara jo et parlo una mica de casa, el que fem és, normalment porten fruites i verdures, o verdures o només verdures, i en vez de partir de sucre i aigua, el que parteix és de sucre amb vinagre, i després molt especiat, es pot posar les espècies que tu vulguis. Per exemple, a casa em faig un de molt bo, que és amb pera, pinya i mango. Ho tallo de uets petits i poso una cassola d'aquestes de tefal antiadherent, i poso sucre moreno, quan se'm fa carmelo i tiro vinagre de poma, i després hi tiro les fruites, i allò ho saltejo fins que en quedin cuites, i quan ja està mig coure hi afegeixo doncs una mica de pela de llimona, una mica de pela de taronja, una mica de ginebró ratllat, una mica de pebre negre, i pots afegir el que tu vulguis, que pots posar cardamom, i pots posar una mica de gengibre, però ella ens explicarà un altre de chutney, que aquí en ven molts, ara ven chutneys, i diu, ara la gent s'han tornat bojos amb el chutney.
Com s'escriu això?
La veritat és que jo soc cuiner,
És anglès, això?
No, això ho van portar els anglesos de la Índia, perquè on es mengen, l'origen del chutney és indi, i ells ho mengen amb el pollastre, amb l'arròs, amb totes aquestes coses. I els anglesos ho van escampar, i a Anglaterra se'n menja molt perquè hi ha molts restaurants indis i perquè és una cosa que l'han assimilat com a propi.
I Georgina, perdoni, com ho escriu això?
Chutney.
D'acord. Sí. Molt bé.
Sí, i és una cosa que... jo faig una marmelada de ceba, que la faig, n'hi ha una que la faig amb vinagre i panses, i sempre els dic que és un chutney català, això. O
sigui, i això que de la ceba i del rossinyol, del pebrot vermell i de la samfaina, em fa venir una gana. Sí. M'agrada molt. Aquestes m'agraden més que les dolces, tu.
No, i saps com són molt bones ara aquestes, parlant de cuina?
Sí.
El que està molt bé és tot un munt de possibilitats que es poden fer amb aquestes confitures, que és, per exemple, que si jo agafes aquesta confitura rossinyols, ella em deia, ideal jo la venc per gent que vulgui fer una botifarrada a casa, i fa botifarra a la brasa, amb confitura rossinyols, genial.
Ostres.
Una confitura de tomàquet, nosaltres fem una confitura de tomàquet amb vainilla, que és molt bona, i la pots posar com a aperitiu, amb un formatge Idiazábal, amb un formatge de cabra d'aquí, d'aquests tan bons que tenim. Pots fer una marmelada de figa, ara és la temporada de la figa, fas una marmelada de figa amb poca quantitat de sucre, i després untes un pa de panses de nous o un plum cake, i a sobre hi poses foie, virutes de foie, i una mica de sal d'aquesta, de sal maldo, encara és tan típica, i una reducció de Porto o alguna cosa. Tens un aperitiu increïble. Bueno, doncs, tot aquest món de possibilitats podríem combinar-ho per fer una mica més distret el dia a dia, no? Fer sorprendre l'amic o sorprendre el company de casa fent un petit aperitiu amb una marmelada d'aquestes, que es pot combinar amb mil coses.
Bueno, la reducció us la faré jo, que ens n'hem d'anar. Eh? Vinga. Jesús López de la Unitat Mòbil, Georgina Regàs del Museu de la Confitura, moltíssimes gràcies. Haurem de passar per aquí, per Torrent, al Baix Empordà, perquè això de la confitura quan, de ceba, de rossinyol, això a mi m'ha cridat serem. Molt l'atenció. Eh?
Molt bé.
Nando,
estupendo.
Tens prevista gràcies. Alguna aparició més per la tele o què? Famós.
No, en principi no.
Tu a la ràdio, eh?
En principi, d'aquí uns quants dies anem a veure l'Isma, eh? Anem a veure l'Isma Prados.
Molt bé.
Sortirem al seu programa, però imagina. La setmana que ve l'altre, això.
Aviam si em saludes.
Exacte. Tu, escolta'm, la setmana que ve us tinc preparat una altra cosa, eh?
Què farem?
La setmana que ve una cosa curiosa. Parlarem de la xocolata, perquè penso que la majoria de gent que caminem pel terra ens pensem que la xocolata ja neix amb un rajol de xocolata. Yeah. I explicarem la feinada que ja abans no va parar amb un rajol de xocolata i que no la cullen així els arbres, eh?
Molt bé, Nando, una abraçada. Valent. Gràcies, Georgina Regàs. Bon dia.